malsons són alguns dels més desconeguts dels que patim i segurament també dels més estesos. Avui en volem parlar amb l'Àlex Pastor, que és coordinador assistencial i infermer especialista en son de la unitat del son del doctor Estivill i a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, què és aquesta unitat del son? Per què és important que existeixi una unitat del son?
Una unitat del son és, com el seu nom indica, és una unitat dins de l'hospital que es dedica a fer estudi de tots els trastorns del son i de tota la patologia que pot afectar el son dels pacients.
M'he tirat a la piscina abans, he dit que els trastorns del son són relativament desconeguts per la gent o com a mínim que la gent els passa per alt. Estan molt estesos?
Sí, pràcticament existeixen més de 100 tipus de trastorns del son diferents.
100?
Sí, sí, sí. I la qüestió és que són molt desconeguts. Moltes persones encara avui dia pensen que ronca és un símptoma de dormir bé i avui dia tots sabem que roncar és una senyal de que hi ha un problema respiratori durant la son.
Mm. Per tant, roncar no és bo.
No, roncar no és bo. Sí. Es pot roncar i no ser un problema per la salut, però normalment va associat sempre a una patologia molt important que és el síndrome d'apnea.
Mm. D'això en parlarem després. Però què és el que s'hi fa en aquesta unitat? És a dir, quanta gent hi ha? Què és el que es fa dintre d'una unitat del son?
La nostra unitat, cada unitat del son és diferent, jo et parlo de la nostra d'aquí, de l'Hospital General de Catalunya, és una unitat que fem estudis del son, tant pediàtrics com d'adult, i el que fem és, bueno, en principi ve el pacient derivat d'un altre especialista o ve directament perquè té un problema de son i és conscient de que ho té, i llavors nosaltres el que fem és, primer de tot, fer-li una primera visita on veiem quin pot ser el problema i, si és necessari, li fem un estudi al son, una polisonografia.
Mm. Polisonografia, i això com es fa?
La polisonografia és la prova més completa que hi ha de son. Llavors, el que fem és un estudi de neurològic amb un electroencefalograma i després una sèrie de sensors que són per diferents patologies, per patologia respiratòria i per patologies del moviment, que són les dues patologies, en principi, que més veiem a les nostres unitats, a part de l'insomni, que evidentment és la patologia més important de totes.
Per tant, trastorns de respiratoris, que és el que dèiem, roncar pot ser lògic i també tots hem sentit a parlar de l'apnea del son, que és això que després en parlem una mica més, però trastorns de moviment?
Sí.
Què vol dir això?
Hi ha persones que no dormen bé, que no descansen i que no saben quin és el problema i que l'única queixa que tenen és que es mouen molt a la nit i la parella li diu és que mous molt les cames, em despertes o se'n van a dormir i el dia següent el llit està totalment desfet. Tenen símptomes durant el dia amb molèsties a les cames, coïssó, formigueig, i no saben explicar què és el que els passa. Normalment a aquestes persones, nosaltres, quan fem l'estudi, posem sensors específics per les cames i un dels trastorns que més estem veient últimament, no perquè hi hagi més, sinó perquè ara s'estudia més, és el síndrome de cames inquietes o del moviment periòdic de les cames.
Mm. I això què vol dir? És a dir, què implica aquesta síndrome? És a dir, que de les cames inquietes, com es pot... Què passa? Te les lliguen? No? A què està associat això?
A veure, el problema de les cames inquietes, que pot venir per diferents problemes, com podria ser per una falta de ferro, per una anèmia, o per ja un problema neurològic, el problema d'aquest trastorn és que el que fa és que com ens estem movent durant la nit, ens desperta. Tenim microdespertars i això fa que no entrem en fases profundes del son o si estem en una fase profunda, saltem i anem a una més superficial.
Mm. Ah, per tant, el que fa és que ens desperta, no? És que sigui...
Sí, potser no del tot. Mm. Existeixen els microdespertars, que són saltar de fase, quedar-te en una fase molt, molt inicial, però no t'arribes a despertar. La persona potser no és ni conscient.
De fet, això de les fases del son és una cosa que s'ha fet també, s'ha conegut recentment, almenys a nivell públic. Deies que hi ha diferents fases. Quines són?
Mira, perquè ens fem tots una idea, les fases del son, el doctor Estivill sempre ho explica de la mateixa manera, és com una escala. Llavors, les fases són la 1, la 2, 3, 4, que abans estaven separades, però les considerem la mateixa, i fase REM. La que més coneix tothom és la fase REM, perquè ara sí que és veritat que hi ha més consciència del son, i ens parlen molt a molts medis del son i ens parlen de la fase REM, però hi ha altres fases importants. Les fases profundes, que són la 3 i la 4, tenen no la mateixa importància, però potser a nivell, per exemple, físic, són més importants que no a, com la fase REM, que és més important a nivell neurològic.
Mm. Què és la fase REM?
És la fase, diguem, més important. En aquesta fase és la fase on es reestructura la memòria, on recuperem totes les connexions perdudes durant el dia del nostre sistema neuronal, i al final aquesta reestructuració de la memòria, el que es fa durant la fase REM és eliminar el que hem anat agafant durant el dia i no necessitem l'eliminem, i deixem fixa les coses importants i la memòria. Per això una persona que no arriba a fase REM o no està al temps necessari, a la llarga podria tenir problemes de memòria.
Per tant, està associat, en aquest cas, més a la part, com deies, neurològica.
Sí.
Quins altres trastorns recurrents, si vols, obrim ja la pàgina de l'apnea, que és segurament la que també se n'ha parlat més. Què és l'apnea del son? Per si algú no ho coneix i potser ho pot identificar en la seva parella o amb algú.
L'apnea del son és molt fàcil d'identificar, perquè realment quasi sempre, no sempre, però en un percent molt elevat va associat al ronc, i es veu molt clar perquè la persona deixa de respirar, tal qual. Una persona està dormint, amb una respiració constant, roncant, amb un ronc constant, i deixa de respirar, deixem d'escoltar el ronc, pot durar de 10 segons a un minut o inclús més, i de cop fa un ronc molt fort, que és per agafar més aire. Quan tenim una apnea, disminueix l'oxigen en sang, i el nostre cervell dona l'ordre de agafa una respiració molt forta, perquè si no t'ofegues. Si el cos no pot agafar aquest aire, el que fa és despertar-te. Llavors hi ha molta gent que té la sensació de despertar-se en sensació d'ofec, i això ja és en casos ja més greus. Una persona que té un síndrome d'apnea lleu normalment no es despertarà amb aquesta sensació d'ofec, però una persona amb un síndrome d'apnea ja greu, llavors sí que li pot passar diverses vegades a la nit o de tant en tant, però realment se n'adonen.
I quina mena hem parlat d'aquest síndrome de cames, de que pots moure les cames, de l'apnea. Quina altra mena de trastorns del son hi ha?
Bueno, hi ha molts trastorns. El més conegut o la patologia més important és l'insomni. El que passa que a la nit no veiem tant insomni perquè normalment no fem estudis del son. En casos molt específics sí que se'ls fa, però a la nit el que més veiem realment és síndrome d'apnea del son, també infantil, molts nens.
Infantil també?
Sí. Sí, nosaltres a la unitat de l'Hospital General de Catalunya tenim un circuit molt ben muntat amb el servei d'otorrinolaringologia, i ens envien els nens que tenen hipertròfia d'amígdales o hipertròfia de Carnots i fem l'estudi del son. Els nens que realment surt que tenen síndrome d'apnea infantil, es veu quin tractament se'ls pot posar, moltes vegades és una intervenció quirúrgica, i si veiem que no, doncs res, es deixa el nen i que ja creixerà.
I ens queden un minutet, però una miqueta més fins i tot. Però què es pot fer davant d'un trastorn del son? Perquè clar, sembla estrany pensar que es pot arreglar una cosa que no controlem.
Sí, el primer que hem de fer és consultar. Consultar amb el nostre metge de capçalera, amb la nostra infermera, i sobretot si podem i tenim accés, doncs anar a un especialista. Evidentment, nosaltres, les nostres unitats del son, estan preparades amb neurofisiologia, que és l'especialitat del son, tenim neuròlegs, tenim allà a l'Hospital General de Catalunya otorrinos, psicòlegs, i som un equip multidisciplinar i realment podem donar un servei més complet.
Però és tractament farmacològic, són operacions, quina mena? Depèn de cada trastorn, no?
Depèn del trastorn i depèn de què ho provoqui. Pot ser tractament farmacològic, pot ser intervenció quirúrgica, hi ha el sistema, per l'apnea del son, el sistema, diguem, el gold estàndard, el 100% efectiu, és un dispositiu de pressió contínua, que és una mascareta nasal normalment que es posa amb una pressió d'aire i això fa que la persona no s'ofegui a la nit. Mm-hmm. I després hi ha sistemes que treballem amb els odontòlegs, i es posen uns dispositius d'avançament mandibular i això també corregeix l'apnea i el ronc.
Doncs, Àlex Pastor, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Sant Cugat a Fons i que vagi molt bé.
Gràcies.